Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us parla Pere Joventí Balcells. Llibertat provisional per als 12 detinguts la matinada de dissabte pels aldarulls a Barcelona. La causa està oberta per desordres, atemptat a l'autoritat i danys, d'entre altres delictes. Els fets van passar a l'avinguda Maria Cristina. Tots ells són majors d'edat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fiscalia no ha demanat cap mesura cautelar, però tots dos queden a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Precisament aquest matí el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat no identificar delinqüència amb joventut després dels aldarulls originats als macrobotellots aquest cap de setmana a Barcelona. El conseller, a més, ha assegurat que els Mossos perseguiran els fets delictius perquè no quedin impunes. Sobre els botellots, Elena ha fet una crida a reflexionar sobre el model d'oci nocturn i sobre com gestionar la necessitat de milers de persones de practicar-lo al carrer.
És evident que hi ha una voluntat de milers de persones de practicar l'oci nocturn al carrer. Són moltes les causes que ho han provocat, seguríssim, algunes estructurals, altres més conjunturals, vinculades doncs, al tancament de l'oci nocturn, en fi, a tota la situació postpandèmica o pandèmica que estem vivint encara en aquests moments, i per tant ens tocarà al conjunt d'administracions i també a la societat reflexionar respecte a quina és la millor manera de gestionar, també d'acord amb les empreses d'oci nocturn, de gestionar doncs, l'oci al carrer, l'oci a locals tancats, etc.
El conseller d'Interior també ha volgut desvincular de la majoria dels joves les destrosses en negocis, el mobiliari públic, també els atacs a la policia i els robatoris o les agressions que s'han produït els darrers dies. El volcà de la Palma torna a erupcionar després d'unes hores parat i ja s'acosta al mar. Després d'un cap de setmana amb molta activitat i fortes explosions, el con principal del volcà de Cumbre Vieja aquest dilluns ha començat de forma tranquil·la. Les llengües de lava però ja han catapultat el poble de Todoque i ja són més de 600, i ja és a més de 600 metres del mar. Totes les llengües juntes han format una forta que ha fet augmentar la velocitat i ha avançat a 100 metres per hora. Fa unes hores però s'ha espessit i s'ha aturat prop de la muntanya de Todoque. Per prevenció davant l'emissió de gasos tòxics en entrar la lava en contacte amb el mar, s'ha ordenat el confinament de 4 barris d'aquest municipi i s'han donat indicacions als veïns que tanquin finestres i no surtin de casa. L'Hospital Clínic de Barcelona supera les 500 operacions amb una tècnica molt avançada per tractar el càncer de còlon, del rectum i de recte. Això aconsegueix reduir un 50% el temps de la intervenció, l'estada hospitalària i les complicacions postoperatòries. Un altre dels principals avantatges de la tècnica és que evita que el pacient hagi de portar la bossa d'excrements i, en el cas que fos necessari, posar-la després de la intervenció. En més del 99% dels casos es pot treure al cap de 3 o 6 mesos. I baixen a 238 els grups escolars confinats i hi ha gairebé 7.000 persones en quarantena. No hi ha cap centre tancat completament, però hi ha 164 que tenen algun grup afectat. Els darrers 10 dies s'han registrat més de 800 positius. I ara els esports amb Pau Massip.
Pedri i Jordi Alba han participat a l'entrenament d'aquest matí amb el Barça. Els dos jugadors s'han perdut els últims partits per lesió, Alba el bíceps femoral i Pedri els quàdriceps. Els dos jugadors blaugrana podrien estar a punt per al proper partit de Lliga dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Abans, però, els blaugrana es disputen el segon enfrontament de la Champions al camp del Benfica aquest dimecres a les 9 a Lisboa. Però encara és massa aviat per dir si podran posar-se a les ordres de Koeman. Aquest migdia el Barça també ha comunicat que recurrirà al comitè d'apel·lació la targeta groga que va veure Sergio Busquets durant el partit contra el Cádiz. No ho farà, en canvi, per al segon partit de sanció de Koeman. L'holandès, per tant, no seurà a la banqueta del Wanda Metropolitano. I d'aquí mitja hora, la selecció espanyola de futbol sala disputa els quarts de final del Mundial de Lituània davant la selecció de Portugal, l'altra favorita per guanyar aquesta competició. Espanya arriba al partit després de golejar 5-2 a la República Txeca el passat divendres. Qui passi de ronda s'haurà d'enfrontar el guanyador de l'Iran-Kazakhstan, que juguen avui a les 7. I en bàsquet, Dani García i el Baxi Manresa han arribat a un acord per ampliar el contracte del jugador maratoní fins al 2024. Amb aquest contracte, García haurà estat 8 anys al club del Bages. Dani García té 23 anys i va arribar al bàsquet Manresa la temporada 2017-2018 procedent de l'Hospitalet, quan l'equip baixenc encara no jugava a la Lliga Endesa. Per cert, que el Manresa va escombrar aquest cap de setmana al Betis per un contundent 64-106. Per la seva banda, la penya es va imposar al Baskonia per 72-61 i el Barça va guanyar dissabte el Breugans 78-69, ple de victòries catalanes a la jornada 3 de la Lliga Endesa.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el programa de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey! De dilluns dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts, deixi'm dir-li, senyor Cirera, què tal? Bona tarda, eh?
Hola, molt bona tarda.
Que el veig molt bé.
Moltes gràcies. Jo tinc un bon amic que està molt a prop d'aquí, que té una òptica,
sí,
que li pot fer un bon preu.
No, però escolta, no, perquè vaig anar fa 4 dies,
sí?
I em van dir que per tenir l'edat que tinc, que és una cosa horrible, que tinc una vista estupenda.
Però tu ets molt jove, home.
Bé, com vostè.
No crec. Jo crec que sóc una mica més gran.
De quin any és vostè?
Jo del 67.
Jo també.
Ah, mira que bé.
De quin mes?
De juliol.
Encara resulta que, miri, és més gran que jo un mes.
Mira tu.
A quin dia del juliol?
Del 30 de juliol.
Soc del 25 d'agost.
Molt bé.
Pràcticament, no? Molt pràcticament, bé. No?
Sí, sí.
Què és de la seva vida, senyor Cirera?
Doncs bé, la veritat és que familiarment bé, políticament estic absolutament allunyat del dia a dia diari de la pugna, i estic al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, doncs, tractant de controlar els mitjans de comunicació públics i privats i fer la meva tasca, la que em va encarregar fa ja una colla d'anys al Parlament de Catalunya.
9 anys, no, em deia?
9 anys, sí, sí. Em van designar per 6, com a la resta. Jo porto 9, no sóc el que més porta allà. Hi ha algun conseller de la Corporació Catalana que porta 20 i pico d'anys sense renovar. Ara que es parla tant de que el govern d'Espanya o que el PP no sé què no es renova, doncs això ha passat arreu, no? La manca de consensos és el que provoca això, no? Ara, per renovar determinades institucions calen majories molt àmplies al Parlament, i el que semblava molt difícil, que es posés d'acord el PSC amb Junts i Esquerra, ara el que sembla que és difícil és que es posi d'acord Junts i Esquerra. Per tant, bueno, ja veurem què passa.
Ja. Troba a faltar la política?
Doncs a vegades sí, i molt. El que passa és que, quan m'expliquen alguns com és la política avui en dia, doncs se'n passen una mica. Perquè, bueno, m'expliquen que ara les coses no són... I tu pots estar... pots estar no d'acord amb algú, però això no t'ha d'impedir, doncs, poder-lo saludar pel carrer o si et trobes en un passadís al Parlament...
Poder... Vol dir que hi ha gent que per la seva ideologia ha deixat de saludar-se?
Això m'han dit que passa al Parlament de Catalunya molt sovint. Llavors, clar, és una cosa que jo crec que és molt difícil construir res si no pots ni tan sols parlar amb el teu pitjor enemic, no? Sempre quan, òbviament, doncs, me'n refereixo políticament.
Clar.
I, per tant... Clar, si del que es tracta és de resoldre els problemes que té la gent, jo estic d'acord que és molt difícil posar-te d'acord amb algú que sigui, doncs, molt de dretes, amb molt d'esquerres, o molt independentista, molt que no ho sigui. Però estic segur que hi ha alguns temes que són comuns i que aquests es podrien resoldre. El que passa és que la política en els darrers anys jo crec que ha derivat per un pedregal que és molt complicat.
I què és el que ho ha provocat, això, senyor Cirera?
Bueno, jo crec que el que ha provocat això és que determinades forces polítiques, tampoc es tracta d'acusar ningú, però jo crec que tothom sap de què està parlant, ha intentat fer una cosa que era impossible i ha portat a bona part de la societat catalana cap a un camí pensant que es podia fer realitat els seus somnis. I la realitat és molt, molt tossuda, no? I aleshores, doncs, hi ha hagut un trencament molt bèstia de la societat catalana, penso, eh? De fet, a mi, miri, que ja porto molts anys fora de la política, però a vegades quan algú em reconeix pel carrer i se'n recorda que vaig ser diputat del PP o president del PP...
Això li anava a dir.
M'insulten, diu, fill de puta, faixa, no sé què... Quedes com dient, perdoni, que li he fet alguna cosa? No, som faixes, no sé... Quedes com dient, bueno, pues escolta...
L'altre dia hi havia un article interessantíssim del Xavier Cerdà, el periódico, no sé si el va llegir.
No,
l'haig
d'anar, no.
Anava d'això. Deia que l'havia increpat un senyor pel carrer i l'havia insultat i li havia dit faixa, i aleshores Xavier Cerdà feia una molt interessant reflexió sobre què és en realitat ser un feixista i de quina manera s'havia acabat simplificant, aquesta és l'opinió de Xavier Cerdà, que o bé ser independentista o bé, si no, ser un faixa. No, és veritat que hi ha un sector de la població, esperem que no sigui massa gran, probablement que confon els termes, no?
Sí, però jo crec que això, doncs mira, darrerament ha simplificat tot tant que quan algú no està d'acord amb tu, pues li dius això, li dius faixa, li dius coses doncs, que no es poden dir per antena per respecte als nostres oïdors, no? Però, no sé, quan a vegades algú em diu alguna cosa i dic, escolti, però parlem-ne, no? Per què em diu això? Ah, perquè... Però llavors no entra en el debat tampoc, llavors et dones compte que a vegades no val la pena, no? Perquè hi ha gent que no vol, és... Ja sé que és una mica dur també el que vaig a dir, no? Però fa uns anys, i t'ho dic perquè jo ho havia fet, no? Compraves o llegies diversos diaris, no? A vegades compraves, doncs, no sé, per no dir noms, però bueno, La Vanguardia, El Periódico, El País, l'ABC... I ara la gent compra... Els lectors, hem deixat de ser lectors i ens hem convertit en partidaris d'algú. I volem escoltar allò o llegir allò que ens reforça la nostra idea, i a vegades sembla que et faci por veure el que diuen els altres, no? I jo crec que bueno, jo espero que això passi i acabi passant, no? I el suflé, és veritat que el suflé sembla que està baixant, malgrat que alguns intenten que es mantingui, però bueno, és veritat que el que està passant o el que ha passat a Catalunya en els darrers anys ens ha portat a un lloc que jo no m'hagués imaginat mai que Catalunya o Barcelona podria estar com està en aquests moments, no? De degradada, de poc reconeguda internacionalment, de poc estimada econòmicament pels inversors. És un drama.
Ara parlem de Barcelona perquè he llegit un tuit recent de vostè que m'ha cridat molt l'atenció, però ja que estàvem parlant amb això dels mitjans, la pregunta seria què és primer, si l'ou o la gallina, no? Perquè diu vostè que la gent va als mitjans a escoltar les seves pròpies opinions, és a dir, a reforçar, en definitiva, les seves opinions. La pregunta és si tot això ha començat així o en realitat ha començat perquè determinats mitjans de comunicació han començat a editorialitzar més que no pas a informar. Vostè treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Sí. Ho deu tenir bastant estudiat, això.
Bueno, nosaltres estudiem els audiovisuals, les televisions i les ràdios.
Clar,
no?
Clar. Sí,
és veritat que en alguna ocasió li hem hagut de cridar l'atenció a algun mitjà de comunicació, sobretot públic, perquè, òbviament, no...
Per la TV3.
No, i Catalunya Ràdio, no? Per dir-ho clar. Doncs perquè, a vegades, l'opinió del periodista o de la periodista que fa una editorial o la seva opinió és la seva opinió, no? No pot ser l'opinió d'una ràdio pública que paguem entre tots, no? I jo crec que aquest és un dels principals problemes. Fa anys, un periodista feia de periodista. I tu, que també portes molts anys en aquest negoci, saps que quan parlaves amb polítics o amb periodistes, sabies que un periodista podia ser d'esquerres o de dretes, podia ser més nacionalista o menys, però ho intuïes, no ho veies. I ara un periodista ha deixat, no dic tots, per sort, però alguns han deixat d'aquesta mena de bueno, el que és l'essència del periodisme, qüestionar-s'ho tot, mirar-ho tot, criticar-ho tot, per posar-se a un costat de la pugna. I aleshores, clar, ara ja dius...
Política i periodisme s'han apropat massa.
Jo crec que no. Jo crec que al contrari. El que crec és que hi ha molts periodistes que els agradaria fer política. I el que jo a vegades penso és, escolta, presenteu-vos a unes eleccions i guanyeu-les, o no, i que teus a la posició, però el que tu no pots fer, penso, és aprofitar el teu espai, sobretot si aquest és públic i el paguem tots, per escombrar cap a una determinada idea política.
Això passa a Catalunya, també passa a Madrid, no?
Segurament, segurament. El que passa és que a Catalunya... El que ha passat a Madrid històricament sempre és que hi ha hagut dretes i esquerres i més o menys, doncs, bueno, tothom sabíem que si escoltaves determinada emissora de ràdio, doncs eres més d'esquerres, si escoltaves alguna altra, eres més de dretes, no? I si eres de centre, doncs escoltaves la tercera en discòrdia. Això a Catalunya, des del procés, jo crec que del 2017, això ha esclatat i això ha patat i això ja és molt, molt... Molt clar que algú que pensa de determinada manera no és que no escolti només, no escolti mai una emissora o no compri mai un diari, sinó que si et veu pel carrer amb aquest diari sota el braç, t'insulta inclús, no? Qual cosa no deixa de ser sorprenent.
Recordaré, no donaré noms per raons evidents, però recordaré sempre una tertúlia. Vostè no hi era en aquella tertúlia, miri que vostè hi ha compartit unes quantes tertúlies, efectivament.
Sí,
no? Però recordaré sempre una tertúlia en què un conegut director de diari em va arribar i em va dir que no hi és una altra persona. I li vaig dir no, està malalt, i em va dir... Caram, per un dia que tinc raó. Em ha cridat molt l'atenció, això. Li juro que és absolutament cert. Després, a micro tancat, li dic qui va ser. Però és absolutament cert.
Jo puc donar una altra anècdota, que és molt bèstia, també.
A veure.
Jo vaig anar a una tertúlia d'un matí d'una ràdio pública i vaig anar a debatre amb un diputat socialista, Eguidor, perquè governava els socialistes a Catalunya, i en Josep Piqué havia presentat una moció de censura contra Maragall. I anàvem aquí, jo, en representació del Partit Popular i l'altre en representació del govern. I quan vam entrar, el presentador ens diu, bueno, ara el que es tracta és que us foteu moltes lletges, eh?
Això en sèrio?
Sí. Això ha de ser molt, molt, molt... L'audiència ha de pujar, eh? Doncs, ràdio pública, estic parlant, eh?
Sí, sí.
I per sort, doncs, amb el Joan Ferran, que era el meu adversari i amic... vam dir, escolta, no hem de venir aquí a donar-li gust a aquest home, no? I el tio es va quedar una mica sorprès i fins i tot en una parada va dir, escolta, us he dit que veníeu? Diu, nosaltres diem el que nosaltres volem dir, no el que tu vulguis. Això dic que això afecta... Això passa, no?
Aquesta setmana comença amb un dilluns 27 de setembre i no acabarà, però serà divendres 1 d'octubre.
Uh-huh.
Ha patit molt, vostè, com a expresident del Partit Popular, com a persona catalana, com a persona que caram, ha tingut un poder molt important, no?
Jo he patit molt, i no tant per mi. Ara us diré una cosa que segurament algú que ens estigui escoltant i sigui molt independentista dirà, aquest tio és un exagerat, aquest PP són tal. Però jo vaig passar por. Vaig passar molta por aquells dies. I el meu pare, que ja fa 2 anys que va morir, amb 85 anys, aquells dies només feia que dir-li a la meva mare que comprés car, que comprés llet, que... Perquè que havia viscut la postguerra i que el seu pare li havia explicat el que havia passat abans, tot el que estava passant li sonava massa a tot allò. I el neguit del meu pare va fer que fins i tot me l'agafés, me'l posés a un cotxe, me l'emportés a Castelló, que és on estiuegem, en un poble a Castelló, perquè no veies determinats mitjans que el que estaven traslladant era la idea de que aquí es muntava un pollastre de nassos. I pel carrer també veies la gent molt crispada i molt, amb moltes ganes, no? I tot el que estava passant als carrers, cremant Barcelona, els contenidors, els no sé què... Allò em va fer passar molta por, molta, moltíssima, perquè no podia entendre com havíem estat capaços d'arribar a aquell punt i a aquell nivell de crispació i de ràbia continguda i les imatges de la gent assaltant al Parlament de Catalunya i sitiant la delegació al govern i i utilitzant... Ja sé que l'actuació de la policia sempre és fàcil criticar-la, no? Però posant nens en l'interior dels col·legis el dia abans del 9 d'octubre per fer-los servir com a mur de contenció davant la policia, allò a l'estómac se'n va remoure molt.
Però no se li va anar la mà al govern de Mariano Rajoy, allà? Ara que ja no és president del PP i que podem parlar sense aquella obligació de repetir el dogma del partit de cadascú, no?
Mira, no ho sé perquè... jo no sóc un expert en temes policials.
Ni jo.
I el que
però
va,
sí del sentit comú,
el que
si
va dir,
era.
I el que va dir el delegat del govern en aquell moment és que el dispositiu actuava per ordres d'un jutge, que és el que havia donat la instrucció, no del govern. I això és així, i això és així. I els que saben de temes policials sap que quan la policia actua sota els mandats d'una ordre judicial... el govern gairebé ni s'entera del que fan. Els hi comuniquen, però gairebé ni s'enteren. Però també et dic una cosa, i la gent que té fills, i ja és de la nostra edat o una mica més gran, estic segur que ho saben. I és que sempre, a mi m'ho han explicat a casa, i potser per això sóc una mica com sóc. El meu pare era guàrdia urbana de Barcelona. Mm-hmm. Va començar en un xaflant i va començar de motorista i va acabar de sotsinspector, però després de molta mili, no? I el meu pare sempre em deia el mateix. Quan un policia et digui aparta't, perquè està fent la seva feina. I quan un policia digui per qui no passi, no passa. I aquell dia hi ha molta gent que es va encarar la policia i va pensar que la policia no faria la seva feina. I ja sé que les imatges a vegades són molt desagradables, però també és veritat que en aquells dies es va utilitzar... van veure aquella noia que van dir que li havien tocat els pits i que li havien trencat els dits a la mà i després va sortir a TV3 dient que era una tendinitis a un dit, no? Dius, home, escolta...
Aquells dies ens van deixar moltes imatges, veritat, terribles a tots, no? I cotxes de policia passant per davant de casa, feia por. La veritat és que aquell 1 d'octubre va ser...
L'helicòpter, tot allò, sí, però és que... Però és que jo, no sé, jo sempre he pensat que la gent en democràcia, les democràcies avançades, la gent ha de complir la llei i no se l'ha de saltar.
El que passa és que, fixi's, ho dic perquè no puc evitar fer un cert paral·lelisme amb una conversa que teníem fa una estona, no? Realment una tertúlia, crec, molt interessant avui, quan parlàvem de, per exemple, tota aquesta detenció de Puigdemont aquests dies a Sardenya, aquí havia beneficiat, no? I jo comentava els articles que he llegit el cap de setmana i va haver-hi un que em va cridar molt l'atenció, no? Que deien si Pablo Llarena realment... a qui li estava fent un favor amb aquesta actuació? Si no estava anant en contra de l'Estat més que no pas una altra cosa, no?
Jo...
És allò de si la justícia, si realment és la justícia, ho dic per la seva resposta, no? No seria interessant a vegades que hi hagués una mena de sensibilitat o fins i tot d'intel·ligència judicial que mesurés... perquè aquelles imatges van fer molt de mal, senyor Cirera, de l'1 d'octubre, vull dir, van fer molt de mal, no?
Sí, també és veritat que es van utilitzar aquelles imatges, no hem de ser...
Perquè es van produir.
Sí, però també és veritat que en les primeres hores es van transmetre a través dels mitjans internacionals imatges que no totes eren de Barcelona d'aquells dies.
No ens matarem la professió, ara
estava tot també una mica...
Sempre em sorprèn que un polític es sorprengui d'aquestes coses.
Estava una mica... a mi no em va sorprendre, perquè jo crec que els nacionalistes, els independentistes, altra cosa, no?, però saber utilitzar els mitjans i tenir una xarxa, doncs això ho fan de 10, no? I també et dic una cosa, jo crec que el jutge Llarena a mi em sabria greu i em molestaria que no fes la seva feina. La pot fer amb més eficàcia o menys, però jo crec que el que em faria por, i t'ho dic en sèrio, el que em faria por és que un jutge actués o no actués pensant en les conseqüències polítiques que pot tenir allò. Perquè un jutge no ha de fer política, ha de fer complir la llei. I la llei la fan els polítics, i el jutge la fa complir. Per tant, a qui ha perjudicat o ha beneficiat lo d'aquest espectacle de Puigdemont a l'Alguer? Pues no ho sé, ja ho veurem. No. Home, és veritat que ell s'ha tornat a situar en el mig de l'escenari, tenint en compte que el president de la Generalitat, el seu company de coalició, en Carles Aragonès, l'havia deixat fora de la pista de ball, no? I ara ha tornat a situar-se en el centre. Ja veurem el que passa, no? Però és veritat que el missatge que jo crec que tothom hauria de tenir molt clar és que ningú, ni l'últim ciutadà de Catalunya, que segurament sóc jo, ni el primer, que és el president de la Generalitat, està fora o al marge de la llei. I, per tant, quien la hace, la paga.
He llegit un tuit seu, que recordar que deia em fa mal Barcelona.
Sí, molta.
Per què? Per als botellots d'aquests dies, les imatges...
No, els botellots s'haurien de ser... s'haurien d'intentar erradicar, no? Però el que em fa mal és que pugui haver gent que utilitzi aquests fets per destrossar Barcelona, per malbaratar la imatge de la ciutat, per carregar-se la ciutat, per fer que... per atacar impunement a la policia, a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra. I em fa molt de mal que l'actitud dels qui governen sigui la que és. És a dir, durant anys, des de el partit de Colau i també els socialistes, és a dir, que s'han produït a Barcelona fets violents en els darrers anys, això fa molts anys que passa, no? I passa en bona part perquè davant d'un fet violent, socialistes, la Colau, també des de l'independentisme, s'han mirat cap a una altra banda. I s'ha dit, bueno, escolta, no passa res, no actuem, escolta, no tal. No sé, nosaltres hem rebut, dic nosaltres, quan jo era del PP, m'havien amenaçat de mort, havien fet de tot, i mai havia tingut el suport de determinades forces polítiques que deien, bueno, pues escolta, com és contra aquests, ja va bé, no? I tu parles amb Mossos d'Esquadra o parles amb policies locals de Barcelona i la situació és molt desesperada.
Van estar aquí el dijous.
Perquè jo no els vaig poder escoltar, però parlo amb ells alguna vegada, amb gent que conec, i el que em diuen és que estan venuts, que si tenen alguna actuació una mica dura...
Ho van dir aquí, sí.
El polític sempre es posa al costat del dolent, sempre. Aleshores, clar, tu no li pots demanar a un policia que actuï en defensa de la legalitat si s'està jugant que el suspenguis d'emple i sueldo. I llavors, què fan? Miren cap a un altre costat, o es queden de mans creuades i, a més, reben ordres de no actuar. Per aquesta, una mica per el mateix plantejament que tu feies amb el juez Llarena. Perquè diuen els polítics, els que governen, perquè ara, jo he vist avui també que s'estan tirant els trastos pel cap, els de l'Elsa Artadi, que és la cap de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i està dient a la Colau que demiteixi, que és, i jo crec que la Colau ho està fent de pena. Els socialistes també estan a Barcelona portant el tema de seguretat, però és que qui té la responsabilitat en matèria de seguretat és el conseller d'Interior, que és de qui depenen els Mossos. Mm-hmm. Llavors, clar, tot plegat veus com s'estan tirant els trastos. El que jo crec que no pot fer, no podem fer, és acceptar que els nostres comandaments polítics li diuen a la policia que no actuïn. Què és el que està passant? No actuïn per què? Perquè no podem evitar... daños mayores, que diuen, no? Llavors, clar, és molt frustrant veure com es poden destrossar doncs, tots els escaparats de la fira o com pots assaltar un local a la platja del Bogotà i a la Via Olímpica i la policia, doncs, amb la sensació de que no poden actuar. Això és... Bueno, és que és tremendo, perquè quan la policia no ha d'actuar o no pot actuar perquè no li deixen actuar, el missatge que estàs traslladant és: tenéis barra libre para hacer lo que queráis.
Els hi deia en privat a l'Ivan i en Jordi, els nostres contertulians de l'hora anterior, que el dia que surt una enquesta, per mi és com un Euro Disney. No, és a dir, que disfruto, vull dir, començo a mirar i tal, no? Jo imagino que a vostè li passa una mica el mateix.
Cada vegada menys, perquè... Sí? Sí, però sí. Però sí,
sí. Bé, jo també ho pensava, aquests anys que hi he estat una mica més separat a la ràdio, ho pensava, però ha estat tornar i, escolta, em vaig llegir l'enquesta i de la Vanguardia ja, mm-hmm. I, bueno, m'ho vaig passar realment molt bé, no per res, sinó perquè veus una mica per on van els vots i entens, a més, sí. Les tendències, entens que segurament tampoc no anaven massa errada, tenint en compte falten dos anys per unes eleccions i que, per tant, poden passar absolutament qualsevol cosa, no? Però sí que em va cridar l'atenció amb el tema del Partit Popular, que realment ha arribat a un sostre baixíssim en quant a representació parlamentària, doncs una certa recuperació, una mm-hmm. certa recuperació. Vox aniria una mica enrere. Com està veient el Partit Popular, senyor Cirera, ara?
Bueno, des de fora, el que estic veient és que darrerament s'ha fet una renovació molt important, s'està intentant doncs, tornar a fer reviure un partit que porta uns anys una mica passant-ho malament. I jo crec que el Partit Popular és necessari. És un partit absolutament necessari a Catalunya. És allò, si no existira, hauria d'inventar-lo, no? Perquè, home, jo crec que hi ha molta gent a Catalunya que és de centre o de centre-dreta, que no és nacionalista, que no és independentista, i que podria votar perfectament al Partit Popular. Jo vull recordar que el Partit Popular a Catalunya, sent candidat algú tan estimat a Catalunya com José María Aznar, va atorgar 600.000 vots. 600.000 catalans van votar al Partit Popular. Això vol dir que hi ha molta gent que podria votar al Partit Popular. Però a vegades jo crec que molts polítics i alguns mitjans de comunicació fan una mica de trampa amb el Partit Popular. No ho dic per tu, no, que tu no ho has dit, i sempre ets molt respectuós, no? Però jo sento molts periodistes i alguns polítics que diuen, és que, clar, es riuen i diuen, és que el Partit Popular, clar, no té representació enlloc, no? No, el Partit Popular no té presència, no té implantació a Catalunya, clar. I jo, que he estat president del Partit Popular, sé el que costa ser del Partit Popular, donar la cara pel Partit Popular de Catalunya. Ja no em referiré als dos regidors que va matar ETA aquí a Catalunya, no? Però és que si tu ets del Partit Popular i vius a segons on, tu no pots dir que ets del Partit Popular, perquè et punxen les rodes del cotxe, estan pintades al carrer... No és fàcil. Llavors, clar, quan tu estàs criminalitzant algú fins a tal punt, a mi em passava, hi havia molta gent que em deia, escolta, jo us ajudaré el que pugui, però jo no vull donar la cara, perquè me la trencaran. Sí. Saps, clar, quan tu has fet això i has permès un cert discurs en el que has criminalitzat una força política, després no pots a sobre treure pit dient, és que clar, és que tu no tens representació en joc. Home, clar, és que és molt fàcil.
Què li diu aquella gent que diu que un dels principals problemes que ha tingut el Partit Popular a Catalunya és el Partit Popular de l'Estat?
Jo crec que no. Jo sé, això és una cosa que es diu molt, sí. I jo crec que no, perquè, escolta, qui s'afilia al Partit Popular ja sap que és un partit d'àmbit nacional. És a dir, si algú fos de dreta i no fos tal, pues seria de Convergència o de Junts o del que sigui, no? Però ja sabem que... Jo recordo que quan jo vaig ser president del Partit Popular em vaig anar a València, a Elx, a donar suport a que el trasbassament de l'Ebre servís per regar l'horta i perquè la gent de Alacant pogués beure aigua. Clar, aquí és molt fàcil dir, no el trasbasse, no el trasbassament, no el trasbassament. Sí, volem un trasbassament per Barcelona, que és el que es va fer de Lleida, però per València no. Escolta, no, és que, no sé, jo vaig fer-me del Partit Popular perquè creia en Espanya. I, per tant, que el Partit Popular espanyol hagi de fer coses, doncs, que a vegades a Catalunya poden no entendre's, és lògic, però jo estic segur que la gent d'Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre tampoc està d'acord amb tot el que fa el govern de la Generalitat a Barcelona. Aleshores, què passa? Que com és Catalunya no passa res, però si és Madrid sí que ens posem de cul. Jo no estic d'acord amb això. L'important per això és intentar que des de Catalunya es pugui... és a dir, que el Partit Popular d'Espanya o el Partit Socialista Obrer Espanyol escolti a la gent que està al territori, perquè són els que més coneixen. Però és veritat que la visió global s'ha de tenir sumant a tothom.
Ai, em passaria hores parlant, perquè si hi ha tants temes... Senyor Sirià, s'ha sentit ben tractat vostè pel Partit Popular?
Doncs... Si faig balanç de la meva trajectòria vital, et diré que sí. Jo sempre he estat, des que tinc ús de raó, he estat vinculat al Partit Popular, i com a totes les famílies o com a totes les relacions, no? A vegades estàs millor i a vegades estàs pitjor. Però fent el balanç global, no puc queixar-me.
Deixa'm dir-li que des que jo tinc gust de raó, vostè estava vinculat efectivament al Partit Popular, no? Sòdia, m'estava pensant que un dia d'aquests podríem fer una tertúlia, si vostè volgués, i convidar també el senyor Joan Ferran. Quan fa que no fa una tertúlia amb ell?
Doncs ja fa temps, sí, perquè anàvem a una tertúlia a Ràdio 4 i després vam deixar d'anar.
Sí, aquesta tertúlia anaven amb mi, no?
Després van continuar.
Sí?
Van continuar els divendres a la nit. Amb la Olga Ruiz.
Molt bé, sí.
Però l'any passat ja va deixar de tocar-nos. I també dir vostè, però tu, Toni, saps perfectament que no puc dir que no res.
Doncs jo li agraeixo molt, senyor Cirera. Agraeixo també aquest punt que té aquest programa, que ens permet anar una mica més enllà de moltes coses i anar a buscar opinions que ens semblen interessants, perquè quantes vegades les seves paraules no han donat titulars fins i tot a portada als principals diaris. És curiosa la vida, no? Després, com d'alguna manera, jo crec que és interessant, quan es va apagant el focus mediàtic, jo crec que és molt interessant.
Deixa'm que et digui una cosa, si tinc temps. És breu, eh?
Té temps.
Però, clar, jo vaig ser president de la Joventut del Partit Popular, vaig ser diputat, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, he estat senador, no? Però, bueno, la meva opinió era la meva opinió. I, de sobte, el dia que em van fer president, la meva mateixa opinió, que era la mateixa que havia tingut el dia abans, ja, si jo la deia, primer, ja era portada,
clar.
I segon, tota la gent del partit deia, allò és el que s'ha de fer, no? Llavors, clar, allò, en el fons, sempre sorprèn, perquè dius, escolta, sóc el mateix, no? I clar, quan deixes, també... Home. Llavors, aquestes coses són coses, suposo, del poder.
Però deixa'm dir-li que, com jo tot això li anava fent entrevistes, jo recordo perfectament la primera vegada que va venir una entrevista que vostè era president del Partit Popular i hi havia una diferència important. D'entrada em va venir en guardaespatlles.
Bueno...
Jo abans no l'havia vist.
Sí, abans d'això no portava guardaespatlles, tenia contravigilància, però clar, també és veritat que arrastraven un... Doncs clar, el comando Barcelona havia fet molt mal i encara cuejava.
És que sembla mentida que ràpid ens hem oblidat de tota aquella història, eh? Sembla mentida,
per sort, sí.
Sí. Daniel Cirera, trucarem al senyor Ferran i un dia els convidarem els dos.
Vinga.
I comentem l'actualitat, que serà xulíssim retrobar-los junts.
Perfecte.
Moltes gràcies, de veritat, per estar avui aquí. 4:45, ara fem una pausa breu, i a continuació, avui estrenem secció, ja de manera oficial, que es diu Positivando que es gerundio. És així com es diu aquesta secció que farà que cada setmana estigui amb nosaltres la consultora d'imatge i comunicació, Andrea Vilallonga, per tal de somriure, de ser positius a la vida, que és el que ens agrada. Tornem ara, estava pensant com el nom d'aquest programa demostra. Tornem de seguida, el tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Des d'ara i fins a les 6, tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I 2 minuts i arribem a les 5:00 de la tarda. Has aconseguit agafar els auriculars?
Ai,
sí.
Per favor, quin estrès.
Sí, t'he vist molt allò que arribaves com molt atrafegada.
És que
molt...
ha sigut un dilluns interessant, t'has de dir, eh?
T'has de posar la mascareta.
També, ai, cul.
No, és que, no, pobreta, és que li hem demanat que se la tregui un moment per fer-li la foto. La foto per les xarxes del programa, que ho dic poc i em toquen el crostó, perquè efectivament tenim de tot. Tenim Twitter, tenim Instagram, tenim de tot. Tot anirà bé, Ràdio Estel, i per aquí poden veure les fotografies d'aquelles persones que venen, que estan amb nosaltres, que comparteixen un trosset de la seva vida. I estàvem dient justament, dic, que bé que t'hagis tret la mascareta un moment, perquè ja ara es dona un fenomen és que coneixes algú, i Andrea, i no saps qui, com és sense mascareta, no?
Total, o comences a saludar gent que et sona, però no són ells.
Sí, és veritat, eh? Ella va venir l'altre dia com a convidada i ens vam enamorar, públicament. Vam tenir una història d'amor, un flirt, un no sé com dir-lo, que li vam donar, escolta'm, vine sempre. I ara vindrà sempre, vindrà un cop a la setmana l'Andrea Vilallonga per ajudar-nos a ser millors. En definitiva és això, no?
Bueno, millors no sé, però més positius sí.
Això és ser millor.
Perquè, bueno, no sé, bueno, això ja entrarem en una discussió filosòfica.
Vale. Doncs no discutim.
No discutim.
Serem més positius.
Exacte. Podem practicar la positivitat, que jo crec que és molt important, bàsicament perquè la positivitat... saps aquello, se hace o se nace?
Sí.
Pues se hace.
Sí.
No se nace.
Se hace.
És
educable.
Exacte.
Dit d'una altra manera, és educable.
És una competència que hauríem de tenir tots i hauríem de treballar des de petits per saber una miqueta... Bueno, viure de millor manera, no ser més feliç, perquè ja saps que jo i la felicitat no som gaire amigues en aquest sentit, però sí d'intentar... adaptar el que ens passa de la millor manera possible.
Per què? Perquè és molt difícil, no?
Perquè ens costa molt, i crec que ho vaig dir l'altre dia, però perquè el nostre cervell no està entrenat per la positivitat.
Ja.
Exacte. El nostre cervell té una tendència natural a la negativitat. És una cosa que no sabem. Llavors, quan sabem això, crec que és important perquè podem fer una mica de consciència on de pensar... quantes coses bones m'han passat avui i quantes dolentes.
Clar.
En general, com el nostre cervell té aquesta tendència, què pensarà? Lo dolent.
Bé, això és perquè funciona la negativitat als informatius, per exemple.
Exacte.
No? És a dir, què és notícia? Lo dolent,
sempre.
Lo bo sempre costa més que sigui, que sigui notícia.
Sí, de fet, jo volia agrair-te molt que em deixis fer aquesta secció perquè no me la deixen fer enlloc.
En sèrio, m'ho dius? I què t'ofereixen, doncs?
Bueno, que no els interessa, que les bones notícies no venen, que lo positiu i lo agradable no ven i que la gent li agrada el morbo, cosa que també és possible que sigui veritat.
No, és absolutament segur.
Segur.
Jo recordo fa anys que el diari més llegit a Espanya era El Caso.
Exacte.
No, és veritat, i era per alguna cosa, els successos, tot això ha funcionat sempre.
Jo crec que hi ha dues raons importants. La primera és això, que el nostre cervell retén no més la negativitat que la positivitat, i després perquè et fa sentir millor de la vida que tu tens. Penses, bueno, tan mal no està.
Exacte, segurament és veritat.
I llavors jo crec que hi ha coses.
Però ja amb la vida que tenim nosaltres, tu deies l'altre dia una cosa que a mi em va semblar molt interessant, és a dir, nosaltres passem un dia que és un bon dia.
Exacte.
Val? I de sobte passa alguna cosa terrible, terrible, dolenta.
Sí, però dolent, o sigui, què és dolent?
Exacte. Bé, sí, que no és tan bona, anem a dir-ho, no? És a dir, jo què sé.
Bueno, per exemple, aquest matí m'han passat moltes coses, diguéssim, dolentes, però tampoc són dolentes, però, per exemple, no tenia electricitat.
Això és dolent? Sí.
Vale, però tampoc és tan grave.
Segons com tinguis de ple el congelador. M'entens?
Exacte.
Clar.
Però al final és com t'ho prens. Llavors, he tingut un seguit de successos molt interessants.
Sí.
Que, clar, això ha fet que, evidentment, he anat tard, llavors he anat a una reunió, bueno, tot una mica així, però al final tot ha anat bé.
Clar.
Amb la perspectiva penses, mira, has anat amb una altra energia, per això arribo avui així, amb una altra energia, amb una altra història, i tampoc passa res perquè no és tan greu.
Clar, clar, és sempre la lectura que facis tu d'aquella situació.
Exacte,
no?
Que és el més greu que ens pot passar.
Ja.
Home, ja ho sabem.
Ens poden passar moltes coses, sí.
Sí,
sí, sí,
però a més...
Ens podem morir.
Exacte.
Sí, sí.
Exacte. Llavors jo crec que s'ha una mica de relativitzar allò greu i allò... sobretot allò greu.
Ja.
D'acord? I sobretot de no queixar-nos d'això.
Està molt bé. Però quins beneficis té ser positiu? Doncs
pues mira, té tres beneficis, exactament. D'acord? Haig de llegir perquè jo...
O leo o res.
De fet, són beneficis a largo plazo, diguéssim. El primer és que amplia la nostra capacitat d'atenció. Com estem fent un esforç amb el nostre cervell de no enfocar només en lo dolent, sinó fer aquesta feina de dir, escolta, no, m'han passat coses bones, no, espera, donem-li la volta a la truita, som capaços de prestar-li, com se diria en català.
De prestar.
Exacte. Més atenció a tots els detalls que ens passa. Perquè tenim una manera com de revisualitzar el nostre dia amb tots els detalls. Lo bueno i lo malo. Llavors, això el que fa és que s'amplien els nostres recursos cognitius.
O sigui, que nosaltres hem de fer un esforç cada vegada que ve un pensament negatiu per intentar-lo reconduir que sigui positiu.
Exacte. O hem de fer un esforç per enfocar en les coses bones. Mira, no sé si ho vaig dir l'altra vegada, però el neuropsicòleg Rick Hanson, que m'agrada molt, sempre diu que les informacions negatives són com el velcro, es queden ahí enganxades, i les positives són com el teflon.
O sigui,
se'ns en obliden. Exacte. Llavors, per això, moltes persones que es dediquen a l'autoajuda o que es dediquen a l'autoestima, o molts psicòlegs diuen, a final del dia, pensa en allò que t'ha anat bé. No és només per dormir més tranquil, sinó també per treballar, per fer un esforç amb el nostre cervell.
És molt interessant que parlis de dormir més tranquil, perquè justament jo estava pensant en una altra cosa. Digues. Estava pensant en un moment donat, per exemple, quan vas molt atrafegat, tens molta feina, tens molts petits problemes que després dues setmanes més tard ja no te'n recordes, però que te'n vas a dormir amb aquelles coses al cap. I que de sobte, a les 5 de la matinada, despertes completament centrat en un pensament que a més acostuma a ser dolent, no?
En general, sí.
És gairebé molt instintiu, no, el tema?
És que és això, és que està ja, és un instint de supervivència, la negativitat, sempre ha sigut. Llavors, la nostra, diguem, la nostra pràctica diària, com una bona alimentació o com l'esport, és fer aquests petits exercicis de què m'ha passat de bo, amb què estic agraït, no? A final del dia, abans d'anar a dormir, per justament intentar dormir una miqueta més tranquil.
Està molt bé. I que en un moment donat, si tenim quatre idees, també si ve la idea negativa, sabem a on ens podem agafar, no?
Exacte, i això és el segon benefici.
A veus?
Que com a... Muy bien.
No, l'estic... És que tinc una gran intuïció. Ho recordaré com la cosa positiva del dia.
Exacte. Què t'ha passat d'avui de positiu?
Ui, he descobert la meva gran intuïció. Sí, sí, està molt bé.
És que és això. Llavors, què passa? Que com hem de lluitar per girar la truita, no?, i fer això, doncs ens tornem més creatius. Mm-hmm. Busques la part... Busques l'home és vital, només, bueno, busques el més important,
sí,
i li gires les coses. A veure, no tens electricitat, bueno, tampoc passa nada.
Yeah.
Aquella persona no t'ha reconegut, no passa nada.
Clar.
Al final, i a més el meu fill sempre té una cosa que és graciosa, els nens sempre ens ensenyen, sempre em diu, mama, d'això d'aquí 5 anys no te'n recordaràs.
És veritat?
És veritat?
Sí,
d'aquest,
sí,
cabreig o d'aquest moment, no te'n recordaràs.
Ja veus, és cert això.
És cert.
És cert. Doncs
i després, i la tercera, és que si tu ets una persona positiva, que practica la positivitat, que tens una bona actitud, que estàs enfocat en millorar la teva vida, de manera automàtica augmentes la teva capacitat per establir relacions d'alt nivell.
Què vol dir això?
És a dir, que tu aconsegueixes construir un entorn de persones que t'aporten i no que et resten.
Ja.
I això és molt important.
Sí. Sí, hem de fer un canvi de xip. Jo m'estava plantejant que això, efectivament, ens ho hauríem d'ensenyar de petits, no?
Sí, exacte.
Que haurien de ser coses que ni a l'escola, d'alguna manera, o a casa, no?, hauríem de practicar.
Jo crec que sí.
En fi, més enllà dels motius que ens porten a la necessitat de ser positius, l'Andrea el que vol fer és que cada setmana ens vol portar aquí un tema.
Exacte.
D'acord?
Exacte.
El tema d'avui... Com ho diem, això? Perquè, clar, no està exempt d'una certa polèmica.
Per això m'agrada.
Per això t'agrada.
Exacte.
Tu parles d'en castellà seria aceptar los piropos
los
o cumplidos.
Cumplidos. Es que
no vendria els piropos, no?
És que el piropo és una altra història.
Aleshores estic totalment d'acord.
D'acord. És que el piropo és una cosa, una opinió moltes vegades...
Sexista
o pejoratiu, sí, sí, sobre una cosa que no... Els cumplidos, els compliments...
Sí, els compliments.
És una altra història.
Clar.
I llavors jo crec que confonem massa els dos i llavors ens posem en una situació on al final ens quedem sense regals.
Potser podríem començar per veure quines són les diferències entre una cosa i l'altra, efectivament.
Totalment, exacte.
Una cosa té més a veure amb el masclisme inconscient, veritat, de que hem crescut així i no ens adonem, mentre que l'altra és un reconeixement, no?
Exacte, i en general el reconeixement, els compliments solen venir de persones que ens coneixen. D'acord? El piropo sol venir de les persones que no coneixem.
Yeah.
Llavors, es basen, en general, en una valoració superficial del que som. Que sempre té a veure amb el físic, a més. Els piropos no s'ha dit mai dir, ostres, que intel·ligent te pareces, ¿sabes?
Oh, però seria xulíssim.
Bueno, jo li diria moltíssim.
T'imagines una societat que tu passes per davant d'una obra i els senyors que estan allà treballant, inteligente, això seria meravellós,
no? És que seria fantàstic. ¿Cómo se nota que has estudiado?
Estaria molt bé.
Bueno, és que seria meravellós. ¡Qué gran personalidad tienes!
Sí.
De fet, jo crec que...
Irradia simpatia, i, no? Estaria molt bé.
És que seria molt... Llavors no seria negatiu.
Clar.
El problema és que s'enfoca només en uns estereotips físics superficials de lo que és la feminitat o lo que és la dona. Jo crec que ni la feminitat, perquè al final aquests troglodites que no sempre són de la construcció, pobra gent, deixant-los
bé... No, absolutament.
Té a veure amb aquesta espècie de masclisme, de poder que creuen que alguns homes tenen sobre les dones.
I deixa'm que et digui que quan es dona la volta... per increïble que pugui semblar a la gent que em coneix, a mi m'ha passat alguna vegada al revés. T'ho juro. Que incòmode.
És que és horrorós.
És molt incòmode. De veritat ho dic, eh? Un dia passejant el gos hi havia unes noies i t'ho juro, devien anar allò... No sé.
Simpàtiques, devien estar.
Devien estar de tractament o alguna cosa rara. Però t'ho juro que em van dir dos o tres xurrades, però en definitiva eren xurrades. Em vaig sentir tan incòmode.
És que és molt incòmode. És que és molt incòmode perquè, a més, no representa qui ets, sinó que només d'aquesta imatge.
Sí, sí, et sents una mica tros de carn.
Una miqueta sí, una miqueta. Bienvenida a mi mundo.
No. Ja està.
Ja està.
M'ha passat una vegada i...
I punto. Però els compliments són una altra cosa.
Clar.
En general té a veure... Que pot tenir a veure amb el teu físic, eh? Evidentment. Uh-huh. O sigui, jo puc dir, ostres, Toni, que guapo estàs amb aquesta samarreta.
Clar.
Però ja et conec, sé que ets més que un cos amb un polo.
Ja, sí, llavors... sí, que a vegades costa recordar-ho, però sí, és així.
Sí. Toni, és més que un cuerpo en un polo. Esta és la gran frase del dia.
Exacte, és la gran frase. Mira, d'això també me'n recordaré aquesta nit. Està molt bé.
Llavors, crec que és important això, i llavors el que passa és que la nostra educació, aquesta falsa humilitat o aquesta por de semblar vanidosos, fa que quan una persona et fa un compliment, el primer que fas és justificar-te o rechazar-lo. Llavors és, no és veritat, o, ostres, mira, no, aquest polo, vamos, té 20 anys i no res, i és d'aquest lloc, va costar 3 euros. Llavors, és com és una situació complicada, perquè jo t'estic fent un regal i tu m'estàs justificant si quan val el polo, si és antic, si, i és com, no.
Però, mira, fa pocs dies, el becari d'aquest programa, el Joan, que és un tio magnífic i realment és molt bo, i me'n recordo que li vaig dir, o sigui, ostres, nen, de veritat, estàvem en una situació de molta feina, ell estava treballant molt, fent una feina que no li corresponia, a més com a becari, i igual que si en un moment donat he de dir una altra cosa, doncs li vaig dir, no?
Exacte.
Ostres, Joan, què tal? I es va quedar com tot petit, i em va dir, és que no estic acostumat a acceptar els compliments. Potser perquè tampoc estem acostumats a fer-los, no?
Ni a fer-los, ni a rebre'ls, ni a res, i no forma part del nostre dia a dia. En general, si et fixes, la gent... sobretot a la feina, es comunica amb reproches, perdoneu el meu català, eh?
Sí.
Estic més acostumada a fer un castellà, això.
No t'amoïnes.
Pues sempre amb... Això no has fet, això no has aconseguit. Això... O sigui, donem per fet que la feina, d'acord? La feina ben feta ja forma part del nostre sou. No, la feina sí. La feina ben feta es mereix un compliment.
Clar.
Llavors aquí la gent em diu, llavors què contestem? Gràcies.
Gràcies.
Punt. Llavors aquí hi ha moltes coses, no? Quan tu dius gràcies... estàs respectant l'opinió de l'altre. Perquè quan tu dius no, estàs fent una falta de respecte. O sigui, tu em dius alguna cosa interessant sobre mi o em fas un compliment i jo, si te'l rebutjo, t'estic dient que la teva opinió no compta per mi.
Yeah.
I crec que això és el pitjor de tot. Llavors, un gràcies és suficient. I llavors, aquí hi ha gent que em diu... I has de dir tu també, dic, no, perquè a vegades no.
No, clar, segons. Segons el que pensis, sí, clar.
Llavors, aquí hem d'anar amb cuidado. Llavors, si has de dir alguna cosa, és només un gràcies. I callar-te. Llavors deixar que la teva... que el teu drama intern no surti cap a fora. És el que digo sempre. Tus traumas infantiles para dentro.
És curiós que vivim en una societat en la que estem molt més habituats a que ens toquin el crostó.
Sí.
I això ho sabem portar millor.
Sí.
Que no pas que ens diguin, ostres, que bé que has fet això.
I llavors és una cosa que no practiquem. Fixa't, has estat als Estats Units algun cop?
No, bueno, sí, a Miami.
Vale.
Però allò als Estats
Units. Els americans tenen coses molt, molt dolentes, però tenen una cosa molt maca, que a mi m'agrada molt, és que quan els agrada alguna cosa t'ho diuen. I et poden parar pel carrer i et poden dir les coses i crec que això fomenta una certa alegria i una certa bonomia de viure i estar feliç, que aquí no, aquí és... No mirem a l'altre, cuidado, no ens comparem, i estem com molt tancats. I a mi m'agrada molt. Jo quan veig a gent que va molt ben vestida o quan veig a persones que... Jo ho dic.
Jo sóc expert en tenir converses als semàfors.
Ah, és fantàstic, això.
T'ho juro, això és veritat. O sigui, tu veus algú a un semàfor i dius, quina moto més xula?
Clar.
I ja et pararies a la cantonada per seguir parlant del model de la moto, de quant li ha costat. Perquè jo crec que a la gent li costa fer el pas, però si veus que algú t'està dient alguna cosa sense cap intenció,
no,
que vagi més allà,
exacte.
No, la gent és de bon rotllo, vull dir, tots tenim ganes de tenir bona història.
I
no?
De socialitzar, i d'això. Llavors, clar, i has dit una cosa molt interessant, Toni, que és, no estem acostumats a fer-los. No estem acostumats a fer-los.
No.
I crec que una pràctica de la positivitat seria feu compliments. No només accepteu-los, sinó feu compliments a tothom. La vostra parella, els vostres fills, els profes dels vostres fills, pobres, que també... O sigui, a tothom, digueu les coses que fan bé i no doneu per fet que com és la seva feina és un normal.
Ja, yeah, li van al sou.
Exacte, li van al sou. Això ho diu aquesta frase.
Ja, yeah, jo per, també.
Sí, perquè no és veritat. O sigui, tu pots fer la feina bé, la feina molt bé o la feina.
I hi ha gent que s'esforça en fer les coses bé. Però és tan fàcil gairebé com a vegades anar per la vida amb un somriure. És a dir, a la que somrius, reps somriures. És una mica el mateix.
Sí, bueno, depèn. Ara mateix amb el somriure ho tenim una mica més cru, perquè...
I no estic d'acord.
Amb la mascareta?
Ja.
Bueno, sí que es veu.
Somriuen els ulls.
Sí, ja ho sé, ja ho sé. Vaya. Però no és, no és tan efectiu com el somriure.
Clar, però hem de ser positius, no?
Sí que sí, però realistes també. Vull dir que... perquè si no però, has de posar ulls de psicòpata...
Però tu, que per exemple, no? A tu se't nota moltíssim quan
estic,
rius.
Sí, sí, clar, quan somric també se'm nota molt. Però jo crec que és menys efectiu en el moment de carrer.
Ja.
I això, per exemple, és una cosa que jo trobo molt, molt a faltar. El mirar la gent, somriure, saludar... I tenir aquest bon rotllo que a vegades tenen els pobles, per exemple, aquí a Barcelona no ho tenim.
Sí.
I això crec que ens falta molt.
L'altre dia em va fer molta gràcia perquè va venir un noi, l'Ousman, que...
Ah,
és
sí?
Un, sí, va estar aquí al programa i ens explicava el primer dia que ell va estar a Barcelona.
Clar.
Ell era negre, que... Bueno, és negre, sí. Va arribar... Clar, no ha canviat. No és. És negre, però ho dic per al seu comentari, no? El seu comentari era... En el país de los blancos no se saluda. Em va fer molta gràcia aquesta cosa, perquè, clar, ell venia saludant a tothom,
clar.
Que és una cosa que, a més, els mateixos de Barcelona, quan sortim de Barcelona, ens encanta fer a tot arreu.
I aquí no ho fem.
I aquí no ho fem.
A veure, està clar que no pots anar saludant a tothom, però sí que és veritat, si en algun moment entres en algun lloc o surts, o et creues molt a prop, no? Hola, què tal? Bona tarda, passi. Aquestes petites coses que ja en parlarem, perquè hi ha una cosa del dir hola i tot això... que hi ha molta gent que no ho fa de manera altruista, Toni.
Yeah.
Que ho fa per rebre.
Yeah.
Llavors aquí saludar ha de ser gratis, no?
Com és, hauria de ser gratis, de ser, no?
Però no, hi ha molta gent, llavors, que la feina, això segur que t'ha passat algun cop, deixa de saludar.
Uh-huh.
I dius, no, no deixis. No, però és que no em contesta. Diu, no, és un problema, no el teu. Exacte.
Sí, sí, és veritat.
És el seu karma, no el teu.
Sí, sí.
Llavors aquí hi ha aquesta part també que ens agrada molt donar el que ens donen. I ens falta aquest punt de generositat.
També és veritat que quan arribes a un lloc i dius bon dia quatre vegades i no et responen de manera conscient, arriba un punt que dius...
O no, donem-li la volta a la truita.
A veure.
Llavors entra cada dia dient bon dia d'una manera diferent.
Sí, ja.
Claro.
Home, si és a la feina, sí, però és que jo estava pensant en l'exemple d'un senyor al vestuari del gimnàs que no puc anar dient buenos días.
Claro que sí.
No, va. Em nego.
Mira.
No pot ser.
Apostem.
Va.
El pròxim dia.
Clar. No, guanyes segur.
Home, clar.
Però un ja té una edat, entens?
I què?
Que no puc fer això.
Clar que sí.
Que no, que aquell senyor és una mica estirador.
Sí, però tu entres fent una així com una flor amb els braços.
Sí, just. A les 7 del matí quan jo vaig al gimnàs, entraré. Faré una flor amb els braços i després diré...
Good morning. Bueno, el flipa el senyor. Li alegres el dia al senyor. Vinga, va.
No ho faré, això. Però és que em nego a pensar que tu ho fas, això.
Jo sí que ho faig.
Sí?
Jo tinc una cosa molt bona i també dolenta pels meus fills, és que he nascut sense vergonya.
Ja. Jo tampoc és que tingui massa vergonya.
¿Qué pierdes?
Res.
Pues entonces, ¿qué ganas?
En aquell cas, una vergonya absoluta.
Però no entens? Has dit que no entens?
A les 7 del matí encara sí.
No, home, no.
Que sí, que jo
saps
no puc entrar.
Saps què guanyaràs?
Però, escolta, què no veus que jo no puc entrar al gimnàs a primera hora amb aquell senyor que és un sieso, que té una cara que sembla que jo que sé...
Em n'has de convidar i ho faig jo.
Home, hauràs d'entrar al vestuari masculí?
No tengo ningún problema.
Et pots trobar de tot, eh? O sigui, t'asseguro que et pots trobar...
No tengo ningún problema.
Doncs fantàstic.
Sí, senyoria.
Però has de ser tu la que fa de floreta.
Jo sempre faig
jo
de floreta.
Jo ho sento, però les floretes i jo... No. Què hem de fer?
Ho aconseguirem.
Bueno, tenim molts programes per endavant. Potser és l'objectiu, però ja et dic que no, eh?
Bueno, sí. Avui dius que no. Ja veurem quan s'acabi la temporada.
Mira, una de les coses que amb els anys un ha anat coneixent és que és molt fàcil canviar d'opinió i molt impossible en altres coses. Andrea Vilallonga, quin gust. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Toni.
Estem a només un minut a les 5 en punt de la tarda. Això significa que de seguida tindrem l'oportunitat d'endinsar-nos a la tercera hora del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Avui és un dia xulo, eh? Perquè, per moltes raons. Però fixin-se que estic pensant que he coincidit amb el temps l'entrevista amb l'expresident del Partit Popular amb la secció Tal Setmana com Aquesta. I resulta que Tal Setmana com Aquesta, fa uns quants anys, va haver-hi algú que les va passar canutes en el sentit en el que era ministre de Treball i es va trobar amb una convocatòria de vaga general. El saludarem en una estona, Celestino Corbacho, que després va marxar, com saben, de al Partit dels Socialistes, en fi, en tota la cosa que ja saben que li va passar. I això ho ajuntarem amb una altra persona que Tal Setmana com Aquesta també va ser notícia, que és Manel Fuentes, el company de ràdio, de tele, que en aquell moment, a més, estrenava cinchombres.com al Teatre Victòria. Era l'any 2001. De tot això en parlarem i també obrirem l'Escola de Pares, com sempre, com tots els dilluns, per posar el punt i final d'aquest temps de ràdio, que ara s'atura un moment, repassa les notícies i continuem de seguida. Senyores i senyors, tot anirà bé. Són les 5. Ara tornem.